350 diputats.
Sí, mira. A veure, jo crec que és una xifra bastant alta i, de fet, la cambra, per aquest motiu, ha decidit que no substituirà els telèfons perduts i només assumirà el cost d'una reparació per diputat. Perquè jo crec que segurament hi ha diputats que no saben fer servir el mòbil, el van espatllant i se'l carreguen tot el rato.
Això és una cosa, mira, és de l'ús, encara. Però perdre'l, escolta'm, vigili'm una mica.
Exacte, exacte. Dades concretes. En total, des del 2015 fins ara, els 350 diputats del Congrés han extraviat o els hi han robat 34 iPhones i 43 iPads, que són els aparells electrònics que la cambra entrega a cada un d'ells quan prenen possessió de l'escó.
Uah, això són cars, són molts calés.
Són molts calés, que els paguem entre tots.
Sí, sí.
Ja està, mira, no, ara rieu, però la cosa és aquesta. Això és com quan parlem de la sanitat pública i gratuïta. La sanitat és pública, però la gratuïta no en té res. Doncs bé, amb això el mateix... És possible que els hi donin mòbils i els perdin perquè creuen que... Mira, el mòbil donat. Aquell mòbil val calés.
Home, sí.
I aquell mòbil no està pagat per ells, precisament. Mm. No, està pagat a través dels impostos.
Són mòbils que els hi donen per ser...
Ah, a més, segur que són iPhones d'última generació d'aquests
anys. Segurament.
L'iPhone 17.
Bé, durant aquests anys, o sigui, entre el 2015 fins ara, també s'han avariat 348 mòbils. O sigui, s'han hagut d'arreglar 348 mòbils.
Gairebé com els diputats.
A mi em sembla estrany. O sigui, el mòbil no se t'espatlla tan sovint.
No. Que va, i més els que fan ara, que són...
A mi, perdoneu, jo us portaré la contrària, però...
L'iPhone...
Ah, l'obsolescència programada, com es diu? Es diu així, això?
Ah, vols dir que s'ha d'acabar perquè et compris
un altre? Sí, tenen una vida útil, els mòbils, sobretot els iPhones.
L'iPhone i l'altaveu és una mica problemàtic.
Sí? Va fallant?
Sí.
Ah, mira. Doncs està bé, perquè normalment la gent d'iPhone no denuncia aquestes coses públicament.
Sí. L'altaveu és un clàssic.
Vale, perfecte.
A més, us porto quins són els grups polítics més despistats.
Ah, això m'interessa.
Això.
A veure.
El grup amb més mòbils perduts o robats és... El Partit Popular.
Vaja.
Amb 16 mòbils perduts o robats l'any, d'acord? Només un menys que els socialistes. O sigui, els socialistes en tenen 15. I la diferència no és tan,
no
és tan gran, eh?
I estan igualats.
Estan bastant igualats. Llavors, Podem n'ha perdut 7, mentre que el PNB i Vox tan sols en un... Sí, tan sols un en els últims anys. PNB i Vox, però clar, també són menys, vull dir.
Sí. Clar, val. Això no és en un any, eh? És en el total...
En total, des de que es fa el recompte aquest. No?
Val.
No. Sí. No, jo crec que és en un any,
Ah, en un any.
Però no pot ser, sí. En un any s'hi perdien 3, no?, de mitjana.
Ah, no, clar, vale. És en total,
Ah, és el total.
Sí. Vallès, ens estàs...
Jo també m'estic liant.
Sí. Jo crec que és el total, sí.
Sí. Bé, pel que fa als avariats, el PSOE encapçala la llista de dispositius avariats amb un total de 137, seguits del PP amb 102. Però, clar, s'ha de tenir en compte el que deia, no?, que són els dos grups majoritaris al Congrés.
Però llavors... Estadística.
Sí. Els següents grups amb més mòbils avariats van ser Podem, Esquerra, Vox i PNB. Això durant el 2015 fins a dia d'avui. No està mal.
Són dades molt interessants.
Sí.
Mai m'ho havia plantejat,
això. No, cal saber-ho.
Jo tampoc.
Podem no tindrà iPhones, no? Ni iPads.
Com que no tindrà iPhones ni iPads?
Podem, home... Pausa dramàtica.
Vinga, anem a la notícia musical que avui sona així.
A veure.
Ningú, a tu jo t'he estimat com no ho fa ningú, però no sap ningú, ni tan sols tu.
Estava pensant, Rafa, que Podem no té iPhones, igual que Vox no té diccionaris. Però sí, anem a la notícia musical del dia.
Vinga, es tracta de la cançó Ve de Vella, de la cantant mallorquina Elena Escòrcia, coneguda artísticament com l'Escòrcia, que avui ens visitarà a Ràdio Estel.
Mola molt el nom artístic, eh? A mi m'encanta.
És Escòrcia o l'Escòrcia?
L'Escòrcia, m'accent a la O.
M'ha fet gràcia perquè normalment el nom artístic no té res a veure amb el nom...
Menys ella, que és diferent.
Doncs mira, l'Escòrcia ens visitarà avui a Ràdio Estel a 11:45.
Bravo!
Que bé, molt bé, és veritat, sí.
L'Escòrcia, recordem-ho, va participar a la segona temporada del concurs d'Eufòria de TV3 i ara ha llançat el seu primer EP, 4 cançons, on explica als seus fans la transformació que ha viscut després d'Eufòria.
Tinc un dubte. EP, exactament?
Mira, això anava a dir jo.
Disc curt.
I a partir de quan se li pot dir disc a un disc? A partir de quantes cançons, sí, quantes cançons ha de tenir un EP per poder-li dir disc?
Però és que sigui un LP, no? Un doncs mira, long play.
Sis?
Jo et diria sis.
Eh que sí?
Jo et diria sis, però li preguntarem a l'Escorcia. Ah,
val, d'acord.
A veure si ho sap.
Més de sis seria disc, doncs.
Jo crec que EP és com un discurs que són discurs menys de sis. Mm. I normalment tots els EPs que treuen solen tenir quatre, màxim cinc. Llavors jo entenc que a partir de sis ja se li diu disc.
Estic d'acord.
No sé, però és un terme que dius, diem-li disc curt i així ens entenem tots. Mm.
Doncs bé, per sortir de dubtes li preguntarem avui a l'Helena, ja ho sabeu, a 11:45 a Ràdio Estel, amb moltes ganes d'escoltar-la, no? Mm.
Sí, tant. Sí. Doncs vinga, va, que marxem amb ella, marxem amb l'Escorcia. Gràcies, Judit, fins ara. A tu jo t'he estimat com no hace ningú, però no sap ningú, ni tan sols tu.
No té fi, ja no sabem què dir.
No sé com pots fingir, no sé com puc sortir.
Deambulant per un destí que impedim que passi. Estan les teves mans, mans que tremolen. Jo sé que em trobes a faltar i la convida'm a jugar, però ses nines grans juguen millor que jo. Deixa't de tants espais en blanc, Selina ja ha après a xerrar. Ara que saps que m'he fet gran, dic que aquí sa nina ets tu. Tranqui, no sap ningú. Tu i jo som un tabú que dius que vols que fas, fes com abans. Tu dalt i jo baix, de baix i jo dalt. Ho fas com abans, yeah, yeah, yeah. Que dius que vols que fas, que encara aquí. M'escrius i dius que fas aquesta nit, però ja ho saps, te jugues tot, you're playing with me. You know you want que et digui que sí, i t'he de dir que no. Però jo que sé, si vaig enrere I feel hot, baby. Estupi perquè ja no want més que dir que avui que faig només avui a tu. Bitch, I'm in love with you, perquè no ets com ningú. Que no som ningú, que aquesta nina ets tu. Tranqui, no som ningú. Tu i jo som un tabú que dius que vols que fas, fes com abans. Tu dalt i jo baix, de baix i jo dalt. Ho fas com abans, yeah, yeah, yeah. Hi havia una vegada una mirada, dos ànimes perdudes com a casa. Entro de vida, entra l'arpia, li roba el cor i diu que l'escriuria. Jo fa de fuck, però ara a mi que m'esmeta, perquè això no és normal, digue'm tu que és normal. Li diu que si cal salta l'oceà, però quan fa s'amaga i diu que es culpa de sa dalt. Ho ve de vella, havia de ser ella, sa ratxa i sa poeta, història ben rareta, que crema, que plora, que diu que vol estar sola. Serà aquesta obsessió la que enamora? Però no. Et grande, que aquí sa nina ets tu. Tranqui, no sap ningú. Tu i jo som un tabú que dic que avui que faig fas com abans. Tu dalt i jo baix, tu baix i jo dalt. Tornem a ser abans, oh, oh, oh. Ho fas com abans.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Soc bo per a reculls de tonteries.
No diguis això, que és el millor del programa, imagina't.
Si todo el mundo quisiera...
Brutals. Ai, ui, corten, corten. No, ai, mira més les tisores. Aclaro la veu. Xunda, xunda. He nacido per amor. Ho he hagut de tirar de falsete.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 3:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Onze minuts que passen de les 9 del matí. Demà farà una setmana que un reclús de la presó de Mas d'Enric va matar una cuinera i després es va suïcidar, un crim que ha posat en peu de guerra els treballadors de les presons catalanes. Denuncien que amb les polítiques que ha implantat la consellera Gemma Ubasart han perdut autoritat i respecte dels presos i això s'ha traduït en un augment de les agressions contra els treballadors. És per això que reclamen la dimissió de la responsable de justícia i deman Calderó, secretari de Mesures Penals, reinserció i atenció a la víctima. Mentre això no passa, sindicats i treballadors estan bloquejant els accessos dels centres penitenciaris arreu del país. Això ha alterat el funcionament de les presons i la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, llançava aquest avís.
Seguim en una situació anòmala, una situació greu, una situació que posa en risc els drets i la seguretat dels interns i de les persones treballadores que compleixen les seves obligacions laborals. El dret a protesta no pot impedir el funcionament d'uns serveis essencials. Comentar també que hem tingut coneixement d'advocats que no han pogut assistir als seus clients, vulnerant així el dret a defensa. Estem en una situació que ni tan sols en pandèmia es van produir aquestes situacions.
I precisament per conèixer de primera mà quina és la situació que es viu ara mateix a les presons catalanes, avui ens acompanya Eulàlia Barros, responsable de la Comissió de Penitenciaris del Consell de l'Advocacia Catalana. Senyora Barros, molt bon dia i gràcies per passar pels micròfons de la caravana aquest matí.
Molt bon dia i moltes gràcies per convidar-me.
Senyora Barros, per posar en context a l'audiència, des de quan els advocats no poden visitar els seus clients a les presons catalanes?
Doncs des de l'endemà que es va... Bueno, no, des de l'endemà no, des del mateix moment en què es va produir el tràgic succés. Uh-huh. No, o sigui, des de la setmana passada no podem garantir el dret a la defensa dels interns penitenciaris.
I pels que no hi estem basats a tot plegat, què implica que els lletrats no puguin parlar amb els seus defensats?
Doncs mira, per exemple, que els lletrats no puguin preparar les vistes ni els judicis que tenen programades doncs, en un mes, dos mesos, perquè penseu que la preparació de les vistes dels judicis amb els nostres clients s'ha de fer amb una programació amb suficient antelació. No pots preparar-te una vista amb 2-3 dies de marge, sinó que has de fer uns mesos abans, llavors en el despatx tornar-te a estudiar el tema, tornar a anar-lo a visitar, tornar a preparar, i és una feina d'una preparació que pot portar diversos mesos, depèn de la complexitat del judici, però vull dir, no és una feina que puguis fer d'un dia per l'altre. Llavors, els advocats i advocades no podem preparar les vistes que tenim programades pels mesos propers. Tampoc es fan declaracions judicials, tampoc es fan altres diligències, per exemple, rodes de reconeixement, amb la qual cosa no pot seguir la instrucció d'una causa. Tampoc s'estan fent videoconferències, perquè sabeu que els advocats i advocades podem contactar amb els nostres clients bé personalment, traslladant-nos a les presons, o bé mitjançant videoconferència. Tampoc s'estan programant, doncs, videoconferències. És a dir, per això deia, m'imagino, la consellera, que la situació és encara pitjor que en temps de pandèmia, perquè en temps de pandèmia els advocats i advocades podíem preparar totes aquestes qüestions, tot el nostre dret de defensa mitjançant videoconferència, i ara tampoc se'ns permet tenir accés al nostre client mitjançant videoconferència.
Entenc que el Consell de l'Advocacia Catalana entén que aquestes protestes fan que es vulneri el dret a la defensa?
Sí, les protestes, a veure, protestar és un dret legítim que té tot ciutadà i ciutadana. El que passa que el que nosaltres diem des del Consell de l'Advocacia Catalana és que s'asseguin a negociar, que en parlin i que en una taula de diàleg o de negociació doncs trobin solucions, que arreglin, que si hi ha protocols o ordres internes o instruccions que no estan funcionant o que es poden millorar, doncs que es mirin altres solucions, que millorin els protocols, etc. Però que el conflicte entre dues parts no pot afectar mai el dret fonamental a la defensa que té una tercera part, en aquest cas, els presos i preses dels nostres centres penitenciaris.
Esclar, ara parlàvem del dret de defensa, però s'està vulnerant algun dret més?
Home, clar, el dret que tenen els interns a l'esbarjo, no? A sortir al pati, a fer els seus tallers ocupacionals, tot la vida interna de presó s'ha vist afectada. Llavors també el dret que tenen aquestes persones a comunicar-se amb l'exterior. Penseu que l'única manera que tenen de comunicació amb l'exterior és quan els seus familiars els van a veure, a visitar la presó, o el contacte telefònic setmanal, o inclús els presos ens truquen si ja tenen qualsevol cosa que ens volen preguntar, algun dubte, doncs truquen als seus advocats des de la presó. Després són tot això aquests drets que s'estan vulnerant.
Entenc que a dia d'avui, més que res perquè ho dèiem i ho explicàvem a l'informatiu d'aquest matí, ja s'han hagut d'ajornar alguns dels judicis sí. que estaven preparats, alguns sí. Per videoconferència, com ens deia vostè mateixa. Miri, s'han anul·lat, tinc aquí la dada, s'han anul·lat 41 judicis orals en els quals l'intern entrava per videoconferència i 8 més en què hi havia d'estar present i s'havia de traslladar al pres. Sí, com sigui, també us consta que hi hagi presos que haguessin de sortir en llibertat perquè ja han complert condemna i encara no han pogut sortir a la presó?
Aquestes dades no les tenim. Penseu que cada dia estem recabant més dades per fer un bon informe i les hem demanat i encara no tenim aquestes dades sobre la taula, però que també ens interessa saber-les perquè, clar, si s'està afectant la posada... Sabeu que la posada en llibertat d'un intern porta una burocràcia determinada, una sèrie de gestions internes, que clar, des del moment en què els funcionaris que han de portar a terme aquestes gestions doncs no poden fer la seva tasca habitual i diària, doncs clar, ens imaginem que estarà també aquestes gestions patint retard. El que passa que la xifra exacta no la tinc ara mateix sobre la taula, però sí que l'hem demanat.
Entenc que si això passés hi haurien indemnitzacions.
Exacte, hi hauria responsabilitat patrimonial de l'administració, sí, sí.
Per tant, l'administració ho hauria de pagar, això, eh? Entenc?
Sí, sí. Va. Bueno, clar, sí, no, el que passa que és el de sempre. Si l'administració no t'ho reconeix quan fas la sol·licitud, llavors t'has d'embarcar en un procediment administratiu i després contenciós administratiu, però sí, es podrien demanar responsabilitat patrimonial de l'administració.
Li pregunto també a la inversa, senyora Barros. Les protestes poden ser també un argument que els advocats facin servir als judicis per endarrerir l'entrada a la presó d'alguns dels seus clients?
Home, clar, exacte, sí, sí. És a dir, si jo ara mateix tingués sobre la taula un client que en X dies ha d'ingressar voluntàriament a la presó, com sabeu, l'ingrés voluntari et permet triar la presó. Llavors, clar, seria un argument que jo, com jo puc parlar per mi, que jo faria servir. És a dir, el meu client vol ingressar a la presó tal i en aquesta presó doncs, hi ha aquesta situació de conflicte i que ara mateix no és segur l'ingrés en aquesta presó. Doncs això, és clar, seria un argument. Penseu que els advocats i advocades fem servir tots els arguments possibles en la defensa del nostre client. Mm-hmm. Si això, després d'un estudi previ, jo arribés a la conclusió que m'interessa fer servir aquest argument, evidentment, tot el que sigui en defensa del meu client, jo el faria servir, sí.
Deixi'm preguntar-li finalment, perquè entenc, senyora Barros, que com a responsable de la Comissió de Penitenciaris del Consell de l'Advocacia Catalana, però encara també com a advocada, evidentment, recurrentment vostè sovint entra a les presons.
Sí, quan hem de... Nosaltres tenim dues possibilitats. Quan hem de preparar una vista, podem escollir, bé, si anar a la presó presencialment a visitar el nostre client, que jo és el que faig quan he de preparar una vista, val? O bé fer la visitar el client mitjançant videoconferència, que llavors, a través del col·legi de l'advocacia, on estem col·legiats, doncs demanem el permís i fem tots els tràmits per poder aconseguir aquesta videoconferència. Llavors jo m'ho vaig combinant, és a dir, la preparació d'una vista la vull fer presencialment perquè, bueno, m'agrada, doncs, i també perquè el pres vegi el contacte, no?, amb el seu advocat o advocada, i després, si, per exemple, ja després en el meu despatx m'estic preparant el tema i em sorgeixen alguns dubtes, doncs llavors ho faig per videoconferència perquè és molt més ràpid, perquè llavors amb menys temps pots preparar la videoconferència, demanes permís mitjançant el col·legi de l'advocacia i en 24, 48 hores o 3 dies pots tenir aquesta videoconferència i llavors això et permet poder preparar la vista amb molta més fluïdesa si t'han quedat dubtes de la visita que vas fer, etc. Jo m'ho vaig combinant.
Precisament ara que ens deia que vostè encara que s'ho vagi combinant, sí que li agrada de forma presencial serien els centres penitenciaris per aquesta vista. Les darreres vegades que ha pogut anar a les presons, com s'hi ha trobat? Una presó, a dia d'avui, és un lloc perillós?
No. Bé, pels advocats que quan estem entrevistant-nos amb els nostres clients, no. No. És a dir, són unes mesures de seguretat molt i molt estrictes, almenys pels que podem copsar els advocats quan anem a visitar els nostres clients. No, jo no m'he sentit esporuguida, ni temerosa, ni... No. S'han complert sempre totes les mesures de seguretat.
Eulàlia Barros, responsable de la Comissió de Penitenciaris del Consell de l'Advocacia Catalana. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres a Ràdio Estel i a la Caravana. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Adéu.
Ràdio Estel.
Arriba al Liceu, el Messies de Händel, amb l'arranjament que va fer Mozart. Un viatge espiritual i una celebració estètica sota la mirada de Bob Wilson i amb la direcció musical de Josep Pons. Del 16 al 26 de març. Entrades a liceu.cat.
Ai, el mític forn Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa i les coques. Un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. Ara, amb els nostres bunyols de Quaresma, t'enllaparàs els dits. Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Veniu a mi, la passió de Llinars del Vallès. Voleu escoltar la història de Jesús com si fos la primera vegada? Descobriu Veniu a mi, una passió senzilla, emotiva i femenina. Els dies 16, 17, 23 i 24 de març a les 5 de la tarda al Teatre Auditori de Llinars. Venda d'entrades al web del teatre i una hora abans de la representació. Veniu a viure amb nosaltres aquesta història universal.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, amb Joan Trias.
Rafa Sanahuja, bon dia de nou.
Hola.
Olma Giró, bon dia de nou.
Molt bon dia, Joan.
De seguida saludem també a...
A la Judit Júlia.
A la Judit Júlia Vallès. Anem a la girocleta.
Mm.
Vinga, va, la girocleta d'avui, què?
Mira, ara fa una setmana la Judit Vallès ens va portar una notícia, un titular, que ens va deixar tots força eufòrics.
Sí.
La cosa no es va quedar aquí a l'estudi, sinó que l'eufòria va transcendir tota la redacció.
I el titular, que estrany.
El titular en qüestió era: el millor xuxo del món es fa a Barcelona. I avui...
Això és el que... Freddie Mercury no sé, sí, però Montserrat Caballé un bon xuxo es fotria.
Rafa... Bé, sabeu què m'ha passat? Avui traient el tall d'aquesta cançó, clar, jo les Olimpiades del 92 no les vaig viure, i això va ser abans de les Olimpiades,
no
en
havies,
els actes previs.
No, nascut, tu.
No, jo del 99. M'ha posat la pell de gallina.
Mira,
tant de bo haver-ho viscut.
Podem tornar a posar el tall de Freddie Mercury i Montserrat Caballé? Això és el que faig jo cada vegada que provo un xuxu.
Oh!
Aquest gorgorito.
Sí.
Home, ara sí que sí, estàs Judit Vallès.
Estàs insinuant. Que aquesta
Judit
gravació...
Vallès, bon dia. No,
bon dia.
Judit, tot bé?
Benvinguda, eh?
A veure, que hem tret el tema dels xuxus per tu i aquí no hi eres.
I no hi era.
Doncs
vull dir que... perdó, no sé si ho heu dit, però la setmana passada tothom, tots els mitjans, van anar traient-ho dels xuxus, però nosaltres vam ser els primers el dilluns.
El dilluns, eh? Molt bé.
Teníem l'exclusiva.
Us ho avança Ràdio Estel.
Perdoneu pels aplaudiments. Doncs el que volem fer avui és descobrir si la febre pel xuxu encara continua una setmana després d'aquesta notícia.
Sí.
El xuxu, el millor xuxu del món. És que el títol, vull dir, no es queda curt. El fan a la pastisseria Triomf, una pastisseria que la podeu trobar al Poblenou, a Barcelona, i és la primera pastisseria barcelonina que rep aquest premi. O sigui, Barcelona, fins ara, cap pastisseria havia ostentat el millor xuxu del món. Mm. Llavors, fa poc més d'una setmana que ostenta aquest títol. Sí que és cert que els primers dies, després d'aquesta notícia, ho hem pogut anar veient. A mi també tinc coneguts que hi han anat i m'ho han dit, que hi havia moltíssima cua, cua a nivell d'una hora. Sí.
Una hora de cua per un xuxu?
A nivell d'una hora de cua. Sí,
si el xuxu és bo, val la pena.
Clar, aquí cadascú està disposat a esperar el que creu per un xuxu. És el millor xuxu del món. Hi havia moltíssima cua i jo que tinc moltes ganes de saber és que una setmana i pico després, si encara hi continua havent-hi la mateixa cua o no, si ve gent d'altres punts del territori, és a dir, no només de Barcelona, fins a Poblenou, que es desplacen expressament perquè hi ha molt turisme gastronòmic i això de dir anem a provar el millor xuxu, doncs ho pot fer Barcelona i ja està. Llavors, clar, els primers dies tot, sempre l'eufòria, dius, mira, ara una setmana després, què farem avui? Doncs a quarts de dues, a l'hora de la girocleta, parlarem amb la Gisela Ballart.
L'hora de dinar, eh?
Que és la tercera generació d'aquesta pastisseria.
La tercera.
I és que potser el secret de fer el millor xuxu del món és que és una pastisseria familiar i que tot queda en família.
Clar.
Jo crec que la recepta no ha transcendit gaire. Una dada curiosa i interessant, això no sé si en vau parlar, és que aquesta pastisseria va obrir l'any 1952 i quan va obrir com a pastisseria i xarcuteria.
Com?
A la vegada.
Ah, sí?
Pastisseria.
Quina combinació més estranya.
Llavors, aquí tinc un dubte.
Xuxus amb fuet.
Feien pastissos amb bacon.
Clar, dic, jo sóc més jove que vosaltres, no sé si fa uns anys era una cosa...
Sí.
Però vull dir que no sé si fa uns anys...
Quan la roda no estava inventada...
Sí.
Que no sé si fa uns anys...
Perdoneu. Turem màquines.
Ja està bé, ja està bé.
Julià Judit Vallès...
Hi ha un edatisme.
Li acaba de sortir un riure
un
malèfic que no coneixia. Sí, un
riure. No un riure.
Un monstre de dins.
És que ha sigut... Traurem el tall, eh? Traurem el tall. Perquè ha sonat a formiga atòmica, la formiga boja. Si riu, riu així.
Està a l'estudi.
Judit Vallès és la nostra formiga boja.
Sí.
Compte.
Vigileu, perquè...
Que se viene.
Em quedaré a Ràdio Estel.
Pots mossegar.
Doncs, pastisseria i xarcuteria, que tot ha vingut perquè va obrir com a pastisseria i xarcuteria i a mi m'entra el dubte de si abans es portava molt això d'obrir negocis com amb doble cosa. Dir, obre una peixateria amb merceria.
Sense anar més...
Clar, a veure, pastisseria, xarcuteria...
Sense anar més lluny, la setmana passada vam tenir bugaderia, cafeteria.
Sí,
és veritat. Però és una cosa nova. Saps? Vull dir, és allò de tot lo vintage, tot vuelve. Llavors, és com... Jo crec que abans això devia existir.
Jo crec que hem de diversificar també Ràdio Estel. Jo faria, per exemple, ràdio i... no sé què dir-te, i sabateria. Saps? I que vingui la gent aquí a fer-se sabates.
No, i perruqueria.
Oh, perruqueria? Ah, mira, sí.
Perruqueria seria un negoci clau.
Sí, sí, però tot aquí a l'estudi, eh?
Tu t'interessa, Rafa?
O sigui que en aquí hi hagués un vidre com de públic que fossin les persones que anessin a tallar-se el cabell...
I una cosa, si fitxem el meu perruquer, triomfa, eh?
Sí, eh?
Perdona, ràdio perruqueria, això no existeix? Hauríem de començar a patentejar. El que sí que existia era pastisseria Xargoteria, que ara ja només és pastisseria Triomf al Poblenou de Barcelona. Llavors, no ho sé, què vam dir? Vam dir, a veure, haurem de fer un tast, això no es pot quedar aquí. No es pot quedar aquí, no?
Haurem, has dit en plural?
Haurem, en plural.
M'agrada molt aquesta secció.
Què passa? Normalment la girocleta va sola als llocs a tastar les coses, que està molt bé, i moltes vegades sigui dit que em porto, si me'n donen.
Correcte.
Però clar, això del millor xuxu del món va despertar tal eufòria per aquí la redacció que he pensat, home, si és el millor xuxu del món abans que fer una hora de cua, doncs a veure si podem fer alguna cosa per fer un tast així general abans de fer l'entrevista. No fos cas que parléssim d'un xuxu sense haver-lo tastat.
Home, clar, s'ha de tastar.
Ens podrien estar enganyant i podrien no semblar-nos el millor xuxu del món.
S'ha de tastar.
Llavors avui, durant alguna hora, entre ara les 9:30 i les 1:30, i la 1:30 que és quan ho farem...
Ui, és una forquilla molt àmplia.
Arribarà un paquet de xuxos,
no
dels millors xuxos del món a la ràdio.
De veritat?
De debò.
Mare de Déu.
Sí, sí, pastisseria Triomf, no sé quants xuxos hi haurà en aquell paquet, però sé que arribarà un paquet, farem una cata, llavors, estimats oients, confieu en el nostre paladar, perquè a quarts de dues nosaltres parlarem amb la tercera generació de la pastisseria, havent-los tastat i havent passat pel nostre paladar, que sí, és un paladar fi, que us podrem dir si el punt de crema és l'adequat o no, si és cruixent o no. No us enganyarem, això us ho prometem.
Jo he de dir que, com sabeu, els d'aquesta emissora, acabo de passar un virus gàstric.
Un xuxu cura tot.
Exacte. Estava pensant, darrerament m'estic cuidant, que si té verd i que si aquestes coses...
Espera, que està arribant un paquet a la ràdio.
Ai, no.
Ai.
És? Acaba d'arribar.
No, pot ser, tranquil·lament.
No.
No.
Diu Àngels que no.
Llàstima,
no,
Que ha sigut la màgia del directe.
Val.
Però arribarà en algun moment del dia.
No m'hi estaré,
No t'hi estaràs, d'aquest,
de
menjar-nos.
Home. Mira, sí, això passarà després. Sí,
el pots trobar directament al bany, aquí al costat. I ja
per què no?
Tinc moltes ganes. Sí que us demanaré un cop el tastem, perquè clar, el que no pot ser és que aquí ens enviïn xuxos i diem, està bo o no? Jo ja us posaré un quadre amb certs i temps que s'hauran de valorar. Farem una cata real.
Exacte.
Vull dir, pum, ha de ser. És cruixent sí o no? Punt de... Vull dir, clar, aquí, fem-ho bé, anem a fer experts. Sí. L'únic que sé que...
Cruixent, un xuxu?
Sí. Els dos punts claus que el fan ser el millor xuxu del món, pel que he llegit, jo experta gastronòmica, són, primer, que és cruixent, i segon, que té moltíssima crema a dintre. Nivell
que
el van haver d'estirar...
Ha de ser explosiu, això.
Sí, però normalment no porten tanta crema. És com que van haver d'estirar la massa perquè hi entrés més crema a dintre. Llavors, és una bomba de crema.
M'encanta.
Ho provaré?
Bueno,
no ho sabem.
Bon dia, el d'avui, per provar crema.
Per què?
És 19.
I què?
Ah, la crema de Sant Josep.
Que és dia del pare i Sant Josep. No res, eh? No t'han regalat encara avui el cenicerito?
No.
T'han dit bon feliç dia del pare?
M'han enviat un àudio ara als meus fills, molt macos.
Ah, doncs que bé.
Sí.
Diu, i què?
No, perquè... Però que, escolteu, que jo no tinc aquestes coses.
T'has emocionat, eh?
Amb els nens?
Sí.
Sí, han estat bé, però que jo no necessito aquestes coses. És que no.
Deixant de banda aquesta tertúlia...
Escolta, felicitats a tots els pares, a tots els Joseps, a totes les Pepes, a totes les Josefines.
José Matoses.
José Matoses, que el tenim aquí davant.
José Matoses, tu
aquí
a què invitas hoy?
Mira, Matoses...
A un dedo levantado.
Per posar el dònut i el xuxu.
Exactament. Continuem parlant de xuxus, perquè jo dedico aquesta notícia, a mi m'ha generat alguns dubtes. Primer dubte.
Són els pitufos.
No. Per què catalans i catalanes del món, i espanyol, el que sigui, per què no existeix una cançó dedicada als xuxus? No existeix.
No existeix?
Així que des d'aquí fem un llançament als cantautors, músics que ens estiguin escoltant. Feu una cançó dedicada als xuxus.
L'Escòrcia.
Triomfareu.
Escolta'm.
Avui li diem.
Home
que sí.
Home que sí.
No existeix cap cançó. La més semblant que he trobat és Mundo de Caramelo, que parlen de coses dolces i els xuxus dolç, com bé sabreu. Però no existeix cap cançó dedicada als xuxus.
Qui seria l'artista ideal, a banda de l'Escòrcia, per fer-la? Manel?
No.
Escrivint tot
Manel,
allà?
Ara no. Ja no.
Ah, no, doncs...
El, en Guillem Gisbert.
Guillem Gisbert, sí.
Gisbert,
sí.
Gisbert sol.
No, jo veig més...
Qui? Lluís Llach?
No. Estic pensant.
Mira, perdona. Mira, mira.
Això no diu xuxu, no?
No, no, no.
Però... José, has arriscat.
Jo no entenc José... res, eh?
No, no, no.
Hem provat, José, però... error.
Els perros. Xuxos.
Ah. Mm. No, 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 no. Volem una cançó que parli del xuxu.
No, però l'hem provat, l'hem provat.
José, felicitats, però no compta.
Ara estic pensant, avui tot va així. Clar, a les 11:30 sí. Tenim a l'Helena Escòrcia. L'Helena Escòrcia, a part de preguntar-li quantes cançons ha de tenir un disc, perquè se li digui disc, li direm i li proposarem que faci una cançó dedicada als xuxos
sí,
per fer el seu disc.
Sí,
llavors, si diu que sí, també li podrem comunicar a la pastisseria Triomf, on fan els millors xuxos del món.
Exacte.
I tenim aquí...
A desmenar a la cançó, a la pastisseria.
I a la caravana. Sí, 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 sí. L'Hilda a mi faria una bona cançó dels xuxos, oi que sí?
Ja fer la del gelat, ja,
ja
no.
I la del supermercat. Bé, jo tinc dos dubtes abans d'acabar la meva petita secció de la Girocleta a aquesta hora. Primer, ja fem així de tertúlia, eh? Primera pregunta. Per quina cosa o per què és el que heu arribat a fer més cua? Per...
Ui, la tinc claríssima.
Jo també.
Vinga, som-hi.
Endavant, Joan.
Concert de... concert, no. Aconseguir les entrades per un concert de Bruce Springsteen.
Però cua virtual,
ja estamos, eh? Ja
no.
Com que no?
A l'FNAC Lilla. Fa molts anys d'això.
Ah, anava a dir, ara la cua és virtual, que també esperes, però clar, no esperes dret, esperes des de casa.
A l'FNAC Lilla, em sembla, si no m'equivoco, que la cua donava dos voltes a tot el triangle.
Dos voltes?
Dues voltes a tot el triangle.
Un triangle enorme.
I com, estava organitzada amb aquells estires que fan?
Sí.
Ara que dius això de cua, es veu que la pastisseria Triomf on fan el millor xuxu, hi ha una cua per si vols anar a comprar el pau, el que sigui, i una altra pel xuxu.
També?
És que sí,
mira,
no?
Normal. Bona aquesta, eh?
Xuxu-cua.
Qui era xuxus, aquí.
Xuxu-cua.
Rafa.
Tu, la teva xuxu-cua...
La meva cua més... I que va ser... Només us dic que vaig haver de sortir del lloc perquè m'estava... Això és veritat, eh? M'estava marejant i estava malalt. Va ser a PortAventura. Sesame Street.
No, a més per anar al Sesame.
Sesame Street, que és allò que seus allà i veus una pantalla amb unes ulleres que no és ni el Xambala ni res d'allò, eh? Mm. I jo crec que vam estar 3 hores i mitja.
Uh-huh. Ah,
3 hores i mitja.
Per anar al Sesame.
Sí, sí. I clar, arriba un moment que entres com a un lloc ja tancat i estan allà organitzades les cues i jo ja enmig rodejat de gent amb la calor que feia. No podia. Vaig sortir.
Clar.
I després, quan estaven a punt ja d'entrar, em van enviar un missatge, ja estamos, i em vaig saltar tota la cua.
Ben fet.
I vaig afegir-me a l'assumpte.
I em van mirar molt malament?
No em vas fixar. Segurament sí, però és igual. Ningú em va dir res. Això ja està.
Judit, Júlia, la teva
xuxu-cua? La meva, doncs, ara que ho deies, crec que també és a PortAventura.
Igual sí.
Potser no és la més llarga, però la més recent, que és fent cua a l'atracció, a la nova atracció d'Uncharted. No sé si hi heu pujat.
Ah, sí.
Va passar el mateix.
És horrible aquella cua.
Sí, és horrible.
És caiguda lliure?
No, és tot fosc. És la primera muntanya russa que vas com a les fosques.
Sí.
Perquè és tot fosc i no veus res. Clar, tu et mouen i no saps per on...
Déu-n'hi-do.
Que és molt xula, però clar, l'atracció dura 3 minuts, potser, i estàs fent cua durant 2 hores ben bones.
I no val per ser Prime. Si tens passe Prime d'aquell que pagues per no fer cua,
no igual,
Uncharted l'has de fer igualment.
No funciona.
O hi ha la mateixa cua.
I a més és igual, és una mica com aquesta, perquè la cua la fas com en un lloc tancat, és superclaustrofòbic.
Si comences a fora... Fas com una hora de cua fora, llavors a dintre vas per sales que estan distribuïdes en files i vas fent...
Sempre penses que arribaràs i mai acabes arribant.
Però com a mínim vas dir, bueno, val, quin agobio, però mira, l'atracció està bé.
Està bé, però clar, per 3 minuts
està
no
bé,
sé què dir-te.
Està bé, però no ho tornaré a fer, no?
Sí, l'última pregunta que us llenço a l'aire és per què estaríeu disposats a fer més cua? Allò que dius, per això no m'importaria fer.
És bona aquesta pregunta.
Molta cua.
Mira, a mi ja em coneixeu... Per un dinar al celler Can Roca.
Home, tens 2 anys de cua, de moment. Però és perquè has d'estar de porta, te'ls pots fer des de casa.
Ves ara i fes la cua.
Jo estaria disposat a fer cua ara,
sí,
si al vespre m'oferissin taula per sopar.
Home, això és poc, eh?
A mi si em regalessin el sopar.
Parla amb Paula Moreno.
Sí, no, no.
Paula Moreno ha estat un mes fent cua per un concert de Pablo Alborán. Un mes.
Ha acampat?
Sí.
Ha acampat.
Amb grups distribuïts i tot, d'horaris.
Per tant, d'aquí al vespre això, per ella és 5 minuts.
Digue'ls-hi els fans d'en Bruce Springsteen, d'en Justin Bieber, de la Miley Cyrus. Són Aquests sí que són uns dominadors d'Excels, però a la pràctica de cues.
Jo faria el que calgués, és a dir, el que calgués, sempre que fos, doncs, diguem, familiarment possible, que no ho seria tampoc. Però el meu silogisme és impossible, perquè jo faria la cua que calgués per tornar a veure a Les Luthiers originals. Als que, sí, als originals.
Sí.
És a dir, ara ja és una barreja, només queden Jorge Marona i Carlos López Puccio, però els originals eren 5, 2 d'ells han mort, un s'ha retirat, però si pogués veure els originals un altre cop, faria la cua que calgués.
Jo no ho sé, la veritat. No ho sé, és que ho estava pensant, és que jo sóc molt impacient, llavors no m'agrada gens fer cues.
No, jo tampoc.
No ho sé, li he de donar unes voltes.
Mira, te la canvio, ara professionalment, per entrevistar Steven Spielberg.
A Spielberg?
Mm. Sí. Faria molta cua per entrevistar Steven Spielberg.
Està bé.
A mi m'hagués agradat fer cua, perquè ara ja no puc, per parlar, encara que sigui parlar, amb Franco Battiato.
Mira.
Ai, Franco Battiato.
Ara que ho deies, dic, tant de bo.
És que ahir li vaig dir al cantant que ahir ens acompanyava.
Sí, el de... Dream of Orion.
Ah, exacte, el de Dream of Orion. Que tenia un cert aire a Franco Battiato.
Però cantant?
Per mi això és de massa.
No, físicament.
Físicament?
Sí, sí, sí.
Per mi és com... Res serà comparable.
Battiato és una llegenda.
Sí, sí.
Correcte.
Si algun oient també vol dir-nos-ho, endavant, eh? Sempre estem disposats a escoltar-ho.
Podria ser una pregunta que aprovo perfectíssima.
Mira, que, mira com sona. Permanente, que no mi faccia mai cambiar idea sulle cose, sulla gente.
Però no és la seva millor cançó.
No, per mi és La Cura. La Cura és la millor cançó que té.
La Cura. Sí, sí. O no, m'ha dit. Què mirarà ella, Franco Battiato? Sí, sí.
Ai, doncs ja està, fins aquí.
N'heu cantat amb un karaoke, abans que parlàvem de karaokes? No, és dificilíssim cantar Franco Battiato.
A mi em costa molt per l'idioma, perquè és com... Perdoneu.
Mira,
t'emociones.
Home, fàcil això, eh?
Perdoneu.
Assagem?
Sí.
I a final de temporada?
Em sembla bé.
Karaoke, Franco Battiato.
Em sembla una idea meravellosa. M'ensenyaràs tu l'italià, eh?
Cap problema.
Fins aquí la girogleta.
Ara què?
L'estació, no?
És veritat. Aquesta.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci turno che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere del catacali. E gira tutto intorno la stanza mentre si danza, danza. Gira tutto intorno la stanza mentre si danza.
La caravana amb Joan Trias.
Pròxima estació amb Judit Vallès.
La caravana, l'únic programa de la ràdio catalana que té una Júlia Judit al seu equip.
No, Judit Vallès. No hi ha hagut el soroll del metro, avui?
Ai, què ha passat?
Ah, calla.
Ara.
Ja el tenim aquí.
Ara, l'estava esperant.
Quina excepció t'has portat, eh? La teva cara ha canviat.
Ha canviat totalment.
Ara ja t'has solucionat.
Però, vinga. Però aquest sostre ha gravat en una estació, eh?
Sí.
Mira.
Però... Molt bé.
Ui.
Molt bé.
Però...
Vinga, avui parem a l'estació de Lundamo Station, un poble petit, molt petit, de Noruega, relativament a prop d'una illa que ha sigut notícia aquests dies perquè es ven per 44.000 euros. Ha Es tracta de l'illa Skalmen, que fa concretament 6,5 quilòmetres quadrats i té un far de l'any del 1907, de quasi 16 metres d'altura, amb una casa que està inclosa en el mateix preu. 44.000 euros.
Home, jo si els tingués ho comprava.
Pues no és sumament cara.
No és cara.
Amb casa inclosa.
I el far.
Jo em monto allà un estudi al far i ja m'heu vist.
Sí, sí, no està gens malament.
No, m'ha sorprès, la veritat, perquè aquestes coses sempre són molt cares, no? Comprar una
segur
illa.
Que hi ha lletra petita, on hi ha formigues boges, una invasió de formigues boges.
És que al final, si te la compres, que és per anar a estiuejar, perquè allà no pots viure.
Amb estiuejar no gaire, perquè ara us explicaré, però...
Això és la lletra petita.
La lletra petita.
Hi ha huracans i tsunamis al voltant.
Quasi. L'oferta ha sortit a una pàgina immobiliària noruega i així de primera sembla un ofertón, no?, com dèieu. Però si llegim la lletra petita, veiem que no sembla tan idíl·lic, perquè, primer de tot, com arribes a aquesta illa? Està totalment incomunicada.
Clar, con el barquito de l'amor.
L'estació que us he dit al principi queda bastant lluny, llavors només hi pots arribar amb barco, no? Sí. A més, qui compri aquesta illa haurà de suportar una climatologia extrema, això segons el que posa a la immobiliària, eh?
S'ha refredat, en Rafa.
Climatologia extrema amb una temperatura mitjana de 3 graus durant gran part de l'any i vents que arriben fins a 70 km per hora.
Doncs escolta, no fa falta que et vingui la casa inclosa perquè ja podràs fer l'iglú amb aquesta temperatura, ho tens tot.
Totalment. A més, amb aquesta climatologia, les instal·lacions s'han d'anar mantenint moltes vegades i s'ha d'invertir molts diners amb el far, la casa i tot plegat.
Hi ha un paleta allà a la illa o has de portar-lo també?
L'has de portar tu.
Va inclòs amb els 44.000 euros.
Hi ha un tio allà plantat, saps?
Et recomanen ser paleta si vols viure a l'illa.
A veure, he buscat la descripció de la vivenda a la pàgina aquesta de la immobiliària.
A mi em fascina Judit Júlia Vallès acabant en una pàgina web d'immobiliàries, d'agències immobiliàries noruegues.
Amb noruec. L'he hagut de traduir, he hagut de fer servir el Google Traductor.
Jo la tinc davant a la redacció i així una mica en diagonal.
Li mires la pantalla?
No, li miro els ulls i dic, mira, ara s'està avorrint. I dic, ara li estan brillant. Era quan has arribat a la...
Quan has arribat a Noruega.
Segurament.
A la immobiliària t'estaven brillant els ulls.
Exacte. Què diu la pàgina immobiliària? Diu que el 2002 es va automatitzar el far i es van realitzar diferents obres de modernització d'aquest far. Llavors, el far emet llum cada 30 segons i es pot veure fins a 14,8 milles nàutiques. Té també una llum secundària de color vermell que cada 2 segons s'encén i s'apaga. La torre del far és quadrada i té enganxada la casa de fusta del faroner. Una casa on hi cap, segons l'immobiliària, una família i un ajudant. Però clar, una família no diu de quants integrants.
Tu t'imagines viure amb la teva família i un ajudant?
I un ajudant.
Algú allà.
I un faroner. No sabia que era faroner.
Però escolta, això de cap...
És molt romàntic.
Cap una família, això... És a dir...
De quants?
En un armari també cap una família. Saps? O sigui...
A mi m'ha preocupat més que tingui una llum automàtica cada 2 segons. Quina molèstia. No?
Ja, això s'ha de tapar amb una manta.
Clar.
Home, és un far, però...
Que els barcos s'estimbin, però...
Tothom ho sap, que els fars són per tapar-se.
Pon la manta en el faro, que molesta.
Però el més fort, quan he entrat en aquesta pàgina, és que, per la gent que ens estigueu escoltant...
El més fort no era tot això fins ara?
Els que us estigueu plantejant comprar aquesta illa idíl·lica a Noruega, tinc una molt mala notícia, perquè he consultat el portal i...
S'ha venut?
S'ha venut! S'ha venut!
Home, però no ens posis ara aquí, que jo ja estava fent càlculs, Judit.
S'ha venut,
posava solgt, que en noruec és venut.
I amb anglès també, no?
Solgt.
Vale.
Tinc molta curiositat per saber qui ha comprat aquesta illa.
Doncs mira, ara l'has de trobar.
Sí, exacte. Aquesta serà la meva feina d'avui, intentar investigar a veure qui ho ha comprat.
Diuen així venut, perquè clar, a 3 graus, com vols dir-ho si no saps? Solgt!
Ah, clar, és
de refredes.
Si ha estat algun dels nostres oients, que truqui i ho expliqui. 663-99-30-62.
Utilitzes qualsevol excusa per dir el telèfon. T'encanta el telèfon.
És el meu DNI.
Llavors, pensant quin perfil de persona compraria una illa com aquesta, he volgut indagar una mica amb les personalitats que tenen illes privades, així com si res.
Ai, que bé, que bona idea.
Sí.
Qui té una illa privada?
La primera que he trobat és l'illa de la Beyoncé, que li van regalar quan va fer 29 anys. Imagineu que regalen una illa pel vostre aniversari.
A mi em va passar, però, als 28.
Et van regalar una illa,
sí,
eh?
Sí, sí.
I quan ens hi convides?
No, la vaig vendre. La vaig vendre.
Ah, és la de Noruega amb el paleta
inclòs. No anava mai.
Tu no eres el paleta? Que anava inclòs?
Jo, el paleta.
El seu país es deia Lego.
Sí, sí.
Bé, li va regalar Rai G, que es va gastar 20 milions d'euros en aquesta illa paradisíaca de les Bahamas.
Però i lo bé que quedes? Si regales una illa, et dic una cosa, et deixes la pasta aquesta, 20 milions, però tu saps que aquell regal l'encertes.
Clar, però si després has regalat una illa de 20 milions d'euros, que li regales? Sí, ja, ja no li va bé res,
aquest regal.
Mira que amb 20 milions d'euros pots comprar moltes coses, eh? Em sembla una estupidesa, però de dimensions bastant considerables.
Estava dotant el rei i aquest entre un fular i una illa.
I una illa. Sí, sí, sí.
Ara va ser la illa.
Sí. Qui més? Qui més tenim?
Qui més va?
Shakira.
Això li cantava a l'illa. Sabes que estoy a tus pies.
I aquí és on evadia impostos, no entenc.
Ah, exacte. O sigui, Shakira també tenia una illa privada al mig del Carib.
Les Caiman, no?
I dic tenia perquè del cas de frau d'Hisenda va haver de posar-la a la venda.
Vaja. Ah,
però em va gaudir durant molts anys, eh?
On era, se sap?
Era al mig del Carib.
Moltes
una illa
al Carib.
Al mig del Carib.
Una d'elles.
Del mig i allà.
Una d'elles.
Sí, en aquest cas, però, no li va regalar Piqué aquesta illa, eh?
No, Piqué no.
Se la va comprar ella, no?
Ah, sí, exacte, se la va comprar ella.
Bueno, un caprici, passa res.
Un caprici, sí. I parlant del Carib, quin altre famós creieu que té una illa paradisíaca per ell sol?
Ai, en Rafa, se li para el circuit.
No, no.
Johnny Depp, no?
Johnny Depp, efectivament.
Home, clar, perquè és un pirata del Caribe.
Uau.
No, tio, clar, és que encaixa.
Ah, no l'has dit, tio?
El personatge s'ha menjat a la persona, eh?
Bueno, fa anys.
És que, de fet, va adquirir aquesta illa un cop després d'haver rodat la primera pel·lícula dels Pirates del Caribe.
Sí, es va enamorar d'una illa.
Sí, sí. Es devia haver posat tant en el personatge que li van entrar ganes de comprar-se una illa, no?
Sí,
com qui no vol la cosa.
M'agradaria, tenir una illa.
Sí, eh?
Sí. Ara m'estan entrant ganes. He de començar a pensar què fer per tenir-la.
I per últim...
Se t'ha escapat la barata, la de 44.000 euros.
Sí,
sí, sí.
Per últim, tenim...
Ai. Ui.
DiCaprio?
Ai.
DiCaprio té illa, però no hi va arribar, saps?
Bueno, clar.
Va quedar.
No, però va ser com una compensació, no? A la peli em deixes morir, Rose, capulla... I...
Que portarem...
un personatge fictici, Kate Winslet, als seus peus, forever and ever.
Kate Winslet va fer el que li van dir que va fer.
I Kate Winslet, si mata DiCaprio, estem a favor.
Exacte.
La meva pel·lícula preferida, vigileu amb Titanic, eh?
I cabien o no hi cabien?
Cabien 20 persones allà.
Sí, tota la família que hi cap al far de la illa.
Sí, sí, exacte. I el paleta.
I el faroner. Vinga, Leonardo DiCaprio, efectivament, té una illa, però... se la va comprar a Belize, per fer-hi com una mena de resort sostenible. Aquestes coses que fa ell,
sí,
que ho parlàvem la setmana passada.
Sí, sí, està molt lligat al canvi climàtic.
Exacte.
Home, ara ha invertit aquí a Catalunya.
Sí, és veritat.
Resort sostenible, dos conceptes que no sé jo si poden anar gaire junts.
Sí, avui posa sostenible...
A tot arreu. Tot i això...
Però
l'aigua dels tobogans és reciclada, aquestes coses.
Aquestes coses. Tot i això, l'última informació que he trobat és que el resort no es va acabar de fer, perquè els activistes i pescadors de la zona es van queixar perquè no s'estava carregant els ecosistemes d'allà. Llavors, gaire sostenible no era.
Sort que era sostenible, eh?
Vaja. En fi.
Tot pot ser perfecte, Leonardo DiCaprio. Coseta...
Déu-n'hi-do les paradetes que hem fet avui, eh?
Sí, moltes. Hi ha moltes més personalitats, que tenen illes paradisíagues, però aquí he fet un resumet.
Un resum, segur que no són tan importants.
Jo, l'any que ve, aquest any em faig 25, encara estic a temps d'anar a la illa amb en DiCaprio.
Sí, és 29.
Sí.
No, és els 25, no? O ara ha pujat la mitjana d'edat?
El regal és als 29.
No em fa referir a això.
No, em referia...
Ens ho hem estat prenent,
sí. Per anar amb DiCaprio, vols dir?
Ets data límit, ja.
Estàs caduca, ja.
Sí, ets data límit.
Ets una anciana.
Ai, Déu meu. Escolta'm, gràcies, Judit. Anem a comprar, però no anem a comprar illes. Bueno, vés a saber si tenen illes.
Estava revisant.
Potser sí, eh?
No, estava revisant perquè dic... Igual n'hi ha una illa en la cistella Cap Bravo, però veig que no, eh?
Caber-hi cap.
Home, i tant. Perquè ja sabem que les lleis de la física a Cap Bravo deixen d'existir. Us dic una cosa. A la cistella Cap Bravo no hi ha cap illa, però hi ha un Cap Bravo a l'illa Diagonal, que podeu anar de visita. Wow. I per lligar una mica, per lligar una mica els temes. Si us plau, no em juzgueu com a persona per aquest comentari. Ja veig que no ha agradat.
Tens el nostre suport sempre.
Gens. Doncs vinga, escolteu, ja sabeu, cada setmana, doncs, des de la caravana i des d'aquesta casa, us regalem, si jugueu amb nosaltres, una cistella Cap Bravo, sempre és un plaer. I us recordem, que és una cistella de menjar-se. La cistella de març és de menjar-se. A la Judit Vallès li encanta el concepte, ja ho sabem.
Que, dieta que saludable i equilibrada. Què es pot menjar no s'ha de Cap Bravo?
Home, hi ha alguna cosa n'hi ha. Si vols, no, libre
tenen,
albedrío.
Tenen la primícia de les galetes amb cacaulat.
És impossible.
És veritat, mira, és veritat. Ja ho vaig dir ahir. La cistella Cap Bravo hi trobareu productes plens de nutrients, com ara cigrocuit, arròs integral, espirals amb vegetals, tonyina en oli d'oliva, un espàrrec que després us diré com és, mix de fruita seca i crua, allò per fer un tentempié, podríem dir, i l'oli siurana i els productes de neteja, crema corporal d'argan i sabó de mans. I l'espàrrec que tenim ara és l'espàrrec gruixut.
L'espàrrec Xavi Pastor.
L'espàrrec Xavi Pastor. Que simpàtica ahir el Xavi Pastor,
Sí, home.
Quan li vam dir.
Sempre.
Perquè, escolta, va remar molt a favor.
Va posar vermell,
Una mica, no s'ho esperava. Sí, clar, ve a parlar de mediacions,
clar,
de conflictes, de presons, que li vas aquí atracar amb el tema i tal, i de sobte entra un paio a dir-li tu ets un espàrrec gruixut. S'ho va prendre bé. Escolteu, ja sabeu, Cap Bravo. Cap Bravo és la companyia de supermercats de referència a Catalunya. 65 anys d'història, aposta per la diferenciació a través de la salut, la producció agroalimentària de proximitat, productes frescos, fresquíssims, estalvi personalitzat. Si sou família nombrosa, és el vostre supermercat, sense cap... Vamos, sense cap dubte. Com es diu? Està ben dit, això?
Sense cap dubte.
Sense cap mena de dubte.
La varietat... Baix cap concepte, deia l'amic Joan Gaspar. La varietat i la innovació. 3.000 supermercats a les 4 províncies de Catalunya, em callo i que soni qui ha de sonar. Perfecte.
Per cert.
Què passa?
Que s'acosta Setmana Santa.
Exacte.
Que surten.
Que no t'estic seguint.
Jo sí que l'estic seguint.
Què surt?
Tu i el Magiró i jo ens entenem. Sí, Rafa Sanauja viu en bona part.
No, és que entenem res.
Però mola deixar les coses a l'aire.
No, home, però si jo dic Setmana Santa...
I surten.
Només hi ha uns que surten amb ella.
Ah, la Legión.
Sí, home.
Val. No,
i la legionària.
El Cristo de la Buena Muerte.
No ho tenia jo al cap, el tema.
Un clàssic.
Clar. Bé, i fet aquest comentari, regalem als nostres oients una cistella meravellosa cada setmana, que Cap Bravo així de generós. Cada dia us fem una pregunta. Avui, ja ho hem comentat, però tornem una mica a l'assumpte. Avui és 19 de març, Sant Josep, dia del pare.
Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá.
Que rebrà molts regals,
Felicitats, José Matoses, Pep Guardiola, José María García, Pepe Villuela. Dia del padre, dia de Luis Enrique, dia de Julio. De Julio Iglesias, dia de tanta gent, de tots els pares del món i dels que es diuen Josep i derivats.
No, però Julio Iglesias...
Julio Iglesias avui ha d'estar amagat, perquè clar, si li arriben de cop tots els regals que li fan, doncs és que mor allà aplastat pels regals. Doncs, escolta, figura importantíssima la del pare, evidentment, en aquest cas tan i tan important. Mira, he fet un... Allò per aportar coses diferents. Pel·lícules per veure el dia del pare.
Ah.
Val? A continuació, alguna de les mostres. En busca de la felicitat.
Mira,
Will Smith,
bona.
Will Smith.
Molt bona.
Amb el seu fill allà, una mica... Una mica drama, perquè els hi costa arribar a fi de mes, etcètera, però ell està emperrat en vendre les màquines aquelles. I al final ho aconsegueix. Big Fish. Mira, justament de Tim Burton.
Preciosa.
L'home que té aquesta relació amb el seu pare, una mica tal, i li explica la història de la seva vida exagerada. La vida és bella.
També.
Que per cert, l'altre dia vaig llegir una ressenya sobre La vida és bella, destrossant-la, i em va convèncer de que és una mala pel·lícula.
Sí, amb el temps... Em va llegir molt malament.
Jo crec que...
Ens
va enlluernar d'una manera que no devia haver-nos enlluernat. Però bueno, ja està, la tenim allà. Va guanyar l'Òscar i tot, En el nombre del padre, Daniel Day-Lewis. Quina actuació. I aquesta m'agrada molt perquè sí, és un pare diferent. Senyora Doubtfire.
També.
Perquè és el pare, però ha de fer aquí unes peripècies.
També.
Una pel·lícula de Chris Columbus amb el magnífic Robin Williams, com sempre, donant-lo tot. Per tant, dia del pare, dia de Sant Josep. Avui obrim micros perquè recordeu, si voleu, expresseu el que us vingui de gust als vostres pares. un missatge del que sigui, d'agraïment, de reconeixement, etc, etc. Vale? Avui felicitacions per als pares en general, particulars, el que us vingui de gust.
És molt bonic això, perquè normalment se sol fer pels aniversaris, dius, per què no, cada dia. Només és el dia del pare.
Home, ja, avui sí, ja, el pare tenim. El nostre número de WhatsApp de la ràdio per rebre els missatges que vulgueu, per recordar el vostre pare si ja no hi és, per felicitar-lo si és, si us ve de gust, o dir el que sentiu. A lo millor pot escriure també un pare que digui, doncs, per mi ser pare